Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou episodi de Mossega la poma, el 626, avui amb en Marc, que retorna després d'haver-nos fet el salt la setmana passada, amb un programa molt estrany i molt llarg, i en Dani, que ja és un home de l'equip. Ara els presento. Avui parlarem, teníem aquí, volíem parlar de tres coses. De la nova normativa europea d'accessibilitat, d'Apple i la fi de la posició dominant del monopoli sobre l'App Store i, atenció, Eurovisió, que igual comencem parlant d'Eurovisió i no sé per què, però ha sorgit així el tema. És veritat que el Dani té moltes connexions amb el festival de música. Hola, Ludo.
Què tal, Tomàs? Escolta, a veure, una cosa. O sigui, un dia que no vinc i us marqueu un programasso. Vaya un programasso la setmana passada. O sigui,
espera, vaig a posar... Sí, és que les anècdotes van ser molt sucoses. Espera't, que poso el Dani, perquè
entra,
el Dani,
entra,
va parlar escassos 34 o 35 segons en un programa de dues hores i mitja.
Com a molt.
Hola, què tal?
Hola, Dani. Quina Hola. Paciència, tio. És Sant Dani pacient perquè va aguantar tot el que havia d'aguantar. Mare meva.
El programa, o sigui, era allò una conversa, o sigui, era com si estiguéssiu en un casino amb fitxes de domino pel mig, i prenent una, jo què sé, un anís o alguna cosa així.
No preníem alcohol, eh?
No, ja m'imagino. Jo la birra que porto aquesta sense alcohol, recorda? Però em va encantar el programa. O sigui, dues hores i mitja que es passen volant, veu parlar de temes tècnics, de temes legals, de fricades, molt de la cultura d'això. I quan ja creus que la cosa no pot anar més, o sigui, apareix l'anècdota Berlanga amb el company buscant la caserna de la Guàrdia Civil a les afores de Pontevedra i es porta els que estan muntant el trio en allà.
Un quarteto.
Vale? O sigui,
era un quarteto de cuerda.
Estan de cuerda i flabiol en allà jugant al teto i diu, espera que acabem i ara t'acompanyem a la caserna. Berlanga era molt avorrit. O sigui, brutal, brutal. Informació interessantíssima. Em va agradar ja, o sigui, moltíssima informació, molt entretingut i ja com poses un berlangazo enmig, ja és dir, escolta, jo ja dius, tio, estava per fer-me mecenes a l'aixeta de Mossega la poma.
Sí. En Dani, pobre, que últimament col·labora més que ningú, també és mecenes, que no ho havia dit, però sí, sí.
Sí, jo estava dient, però això és una puta meravella.
Em va sobtar perquè, a veure, és veritat que quan ens ajuntem a Catalonia Ham i fem aquest social gathering, ens tirem més de dues hores perquè és un tema que ens apassiona i se'ns passa el temps volant.
A veure, Tomàs, si ara estem fent programes més curts és perquè també anem amb el temps més limitat. Jo, en el meu cas, això es vaig molt limitat. L'altre dia estava mirant el gràfic de la meva producció científica per anys i els anys, diguéssim, de molt de mossega la poma, Z-testers, més que valga el cometa, hi ha com un forat, hi ha com una vall de producció.
Pensa que el Catalonia Ham, aquest social gathering, el fem un cop al mes, no és un programa
semanal. I llavors hi aneu desaforats. Però que diguéssim, el mossega la poma, si tinguéssim temps, doncs segurament duraria molt més. Vamos, que em va agradar moltíssim.
Vam posar el teu exemple amb els PMRs, amb aquests walkies petits, no? Sí.
Jo estic plantejar-me molt seriosament, quan tingui una mica de temps, que segurament serà més o menys quan em jubili o alguna cosa així, però treure'm l'examen de radioaficionat i comprar el walkie-talkie vitaminat.
Tu, a més, tu estàs en un lloc privilegiat a l'hora de poder posar antenes...
Sí, i tinc, bueno, i tinc diversos repetidors a la vista, perquè tinc el de, tenim el Montcabré, que el veiem directament.
Però el Montcabré és que és repetidor de radioaficionat? No ho sé. No,
no ho sé, però hi ha tot tipus d'antenes. O sigui, és un festival d'antenes i aquí dalt, a darrere, Sant Mateu també hi ha de tot. O sigui, aquí dalt,
Sant Mateu crec que sí. Que sí que és un repetidor del Maresme.
No, no sé si arribo a veure Sant Mateu, perquè diguéssim, com que el tinc, estic a sota, igual no m'arriba. No ho sé. Hauria de, hauria... Potser un dia vens a, et fot un arròs i vens aquí amb unes antenes i mires a on et connecta.
Mirem, sí, mirem el walkie.
Jo vaig ser repetidor de tercer de BUP.
Repetidor de tercer de BUP. Jo vaig repetir primer de BUP.
Això perquè et va agafar en una època xunga. Això sí, et va agafar en una època xunga, Dani. Perquè
i
sí.
Tant. Sí, sí, tant, i tant.
Jo vaig tenir
alguna cosa similar a primer de BUP. Sí, sí.
Època xunga, o sigui, sí. Hi ha un moment que... Bueno, és...
Et col·loca.
Però és que més als anys 80 era diferent, eh? Perquè, o sigui, tu agafes i montes un número perquè t'estan fotent bullying a l'institut i t'expulsen a tu, no els que et fan el bullying. Amb la qual cosa dius, bueno, o sigui, llavors el que has de fer sobreviure i deixa't d'estudiar i això. I llavors, doncs, ja, després sí, ja...
Sí, l'adolescència té aquests, bueno, l'adolescència o post-adolescència té aquests punts de que s'ajunten moltes coses, problemes a casa, creixement personal, temes de l'escola, i quan s'ajunta tot fas puf, no? I a vegades passa. Hi ha molta gent intel·ligent que després la vida els hi va bé i que estudien i tot, tenen un any com de patinada.
No, però estudiar, o sigui, que et vagi bé no té a veure amb si estudies o no. Si, evidentment, no. El tipus de coses que faràs són diferents, però també hi ha una cosa, és que les experiències al llarg de tota la vida, o sigui... Les pots aprofitar. Eh? O sigui, quan et passa alguna cosa, això dius, repetir tercer BUP, repetir primer de BUP, tenir una història, doncs, també és una experiència i després te l'emportes i la propera vegada que surt una situació doncs ja tens més tatxes al cinturó i ja està.
Com que parlàveu de repetidors, doncs...
Sí, repetidors. Ha sortit aquí, amb acudit. Ha acudit dolentíssim. A veure, jo volia dir dues coses. Tinc
abans dels temes o
són abans de, és abans de temes. A veure, va haver-hi algun oient, un oient nou, que no sé si ha continuat escoltant, algú que va escoltar específicament el darrer programa en el que vaig estar jo, en el que vam tindre en Xavier Cugat, el noi de València que en sabia tant.
No Pedro. El Pedro.
I jo en un moment determinat vaig insultar. Vaig fer servir...
Es deia, perdona, Pedro Fresco. Per
sí, Pedro Fresco, que en sabien moltíssim. I
per cert, que poca broma, el Xavier, el Xavi Cugat, després d'haver participat en Mossega la Poma, el van convidar a TV3.
Clar,
com a expert.
És que és dels experts més importants aquí a Catalunya, sinó aquí has de cridar el de sempre. A veure si, jo què sé, si hi ha corall o no hi ha corall. Bueno, deixant de banda això, jo vaig agafar i vaig deixar anar insults. No sé si van dir imbècils o mamarratxos o capullos o el que sigui, però bàsicament no vaig dir les persones que estan fent això, és a dir, vaig dir persones que informen sense saber el que estan fent per alinear amb una agenda política. Primera, no vaig insultar cap persona amb nom i cognoms. Per tant, quien se pica, ajos come. Segona, el que estic fent jo amb aquests insults és denunciar un mal comportament moral. La gent que fa coses com enganyar a la població per fomentar una agenda ètica és la nostra obligació, ciutadana fer el... En anglès en diu shunning, o sigui, és el vergonya. Estigueu avergonyits de vosaltres. No hem d'acceptar que hi hagi gent que surti a les notícies, que surti a la ràdio a donar desinformació expressament. I, per tant, em sento perfectament justificat en insultar-los i els insulto una altra vegada. Mamarratxos. D'acord? Llavors, és per puntualitzar. O sigui, intento no insultar a ninguna persona en concret.
El que passa, Marc, és que si rasques... A veure, gent honesta, no n'hi ha gaire. O sigui, al final, la gent mediàtica, i no parlo de tothom, perquè no és veritat que no és tothom, però tu saps com funciona TV. Per exemple, posem el cas de TV3. TV3 té un llistat i despenja el telèfon i porta gent. Jo no dic els experts que puguin aparèixer un moment al Telenotícies, que aquests possiblement siguin més currats, però la gent a la que se li fa l'entrevista o que apareix més en els programes tipus magazine,
Bueno, perquè tenen més tirada. El dia que van treure Niño Becerra, doncs va moure l'audiència i llavors va dir, doncs en aquest el traurem sempre, i hi ha uns altres que sempre van sortint, en aquest cas...
I que hi ha gent, a veure, hi ha gent, Niño Becerra i d'altres, no? Que, bueno, doncs tenen, sí, tenen la seva forma de pensar, però no vol dir que tinguin una agenda oculta. ¿Vale?
No,
sí,
però, que és, però quan que van sortir, que els que van sortir els 20 minuts a parlar d'inèrcia, d'inèrcia, aquests clarament, és a dir, no saps el que està passant, no tens cap mena d'informació.
Diu algú que es fotin. Per ser polit ja podim.
No, però a veure, si hi ha gent, si hi ha un moment que hi ha gent que no saps el que ha passat, i en aquest cas també ho vaig dir en el programa en qüestió, o sigui, a l'Antonio Turiel, tot i que no estic d'acord amb coses que diu, o sigui, estic d'acord amb coses que diu, però no estic amb les seves conclusions i amb la seva ideologia, però almenys va tindre la decència d'esperar 2 dies a començar a dir coses. I les coses que va dir... Més o menys, bueno, va dir coses que sabia, al final va ficar la seva interpretació. L'article que va publicar estava bé, i al final la seva interpretació, que és la teva interpretació, t'agradarà o no, i ho poses com la teva interpretació, perquè almenys és el que fa alguna persona, doncs, que diguéssim que té com un background científic. Després, m'agradaria comentar una cosa que està passant, està sent com una plaga, està sent com una plaga en el món acadèmic, i és que suposo que l'aparició de la IA té alguna cosa a veure, o que estem en els darrers dies de Roma de l'estratègia aquesta de Publish or Perish. Vale? És a dir, que els...
Resumint, a veure què vol dir.
En resumides comptes, el Publish or Perish vol dir que un acadèmic, vale, se'l mesura, se l'avalua professionalment, el seu prestigi, o amb premis Nobel, però els premis Nobel te'ls donen 10 anys després de que hagis fet la feina bona i a molt poques persones al món, i per tant, doncs, diguéssim, un sistema acadèmic no es pot suportar, diguéssim, amb el premi Nobel, doncs, perquè a cada camp en donen un, i potser el teu camp no té premi Nobel, per exemple, el meu no té premi Nobel, hi ha el premi Turing, però no és el que toca. I el que hi ha és que publiques, i has de publicar, i has de publicar en revistes. Aquestes revistes, hi ha com un rànquing, que seria com el PageRank. Com més et cites, més altura té, més prestigi
més
té.
Quan més et citen.
Més et citen. És a dir, jo si escric un article, doncs tinc que justificar... Bàsicament, qualsevol article científic és... Jo dic coses, el que se sap en el món és això, i això és que jo trec, ho trec d'aquests articles que jo cito, vale? I faig servir aquesta metodologia que l'ha proposat tal persona i cito la persona i totes aquestes coses, i al final faig un experiment o faig algun desenvolupament o faig algun argument o faig un estudi, que és la meva contribució.
Perdona, i abans que et publiquin, normalment això està sotmès a una revisió per parts.
Sí, a veure, això de la revisió per parts és una de les primeres patranyes, perquè a Newton no li va fer ningú revisió per parts, ni a Einstein li va fer ningú revisió per parts.
Bueno, sí, una cosa? No, Einstein li va tenir un revisor.
No, però no és un
publisher.
És l'editor.
Va ser un publisher que li va dir en alguna cosa de la teoria de la relativitat general que, no, més endavant, quan va estar parlant, va ser a posteriori de la realitat general que li va fer una observació sobre una publicació en relació a les zones gravitacionals, i li va dir que els números que havia fet estaven malament. I el Einstein es va emprenyar com una moto i li va dir que qui era ell per dir-li que allò estava malament. I estava malament, perquè
després els amics seus
li van dir que estava malament.
Sí. I estava malament, però en aquest cas és l'editor. L'editor, digues, la meva revista, jo decideixo qui publico i ho pot revisar qui sigui. Però no és una persona amb noms i cognoms.
Diu,
vale?
Diu el Rup, diu, però s'ha de ser doctor, eh? O jo què sé per fer això? Perquè jo veig cada paper que podria ser un fil de Twitter.
Sí. No necessàriament, eh? No necessàriament. De fet, la gent, abans de treure's la tesi doctoral, normalment, en els programes de doctorat, doncs, una de les coses que s'exigeix és que hagis aconseguit publicar. Vale? Però, diguéssim, el sistema de revisió per parts anònims, vale? I anònims, vale? és una cosa que s'incorpora després, i això genera tot tipus d'efectes perversos que us podeu imaginar. Des de gent que van a sac o a contra una persona determinada, o una posició determinada, o un tipus d'articles determinats que no es publicaran mai més perquè aquest tema ja no es pot publicar, o gent, doncs això, saps, que entre amigos somos y nos arreglamos todo. I llavors el que sí que hi ha és revista, llavors hi ha tot tipus de el que se'n diu predatorietat, se'n diuen revistes predadores, perquè el que hi ha és que aquestes revistes, per publicar, s'ha de pagar. En un moment determinat, ara farà uns 7, 8, 9, 10 anys, es va posar de moda en una cosa molt normal.
El preprint.
Que és el... Que no és el preprint, no és això, és publicar en open access. És a dir, jo publico un article en una revista i que pugui accedir tothom. Llavors, les revistes que abans cobraven...
Perdona, que això està molt bé, perquè moltes...
No dic tot, però
no només és necessari, sinó que moltes de les coses que es fan, primer, utilitzen dades en obert, segona, són financiades fins a un cert punt per la universitat, normalment són universitats, algunes són privades, per altres són públiques, i per tant, amb diners que surten dels nostres impostos i les conclusions o els articles haurien de ser públics per se. No?
Sí, però això és un dels temes de la disrupció digital. Abans tu tenies una revista on hi havia un editor que agafava i feia una selecció d'articles, els revisava, deia això val, ficava el seu nom i jugava el seu prestigi, és a dir, si jo sóc l'editor d'una revista, em jugo el meu prestigi posant el teu article. Vale. Ja. Per tant, hi ha aquest skin in the game i el que faig és una inversió econòmica perquè agafaré i imprimiré N volums en paper, N volums, i llavors el que hi ha és que les revistes que són bones, doncs les biblioteques de les universitats i els centres d'investigació i de les empreses del sector compraran exemplars d'aquesta revista. I així es pagava. Però què passa? En el moment que apareix internet, diguéssim, els costos d'editar una revista digital, t'instal·les un software open source i pots muntar una revista digital molt ràpidament amb tots els elements d'una publicació online i tindre els processos de revisió i tot, amb el qual, diguéssim, es desmonetaritza, però és el que fan és les editorials que volen seguir guanyar diners, diuen, escolta, com que ara el que volem és que siguin obertes, vale? perquè la gent no vol pagar per accedir a revistes online o ens ho piratagen directament, el que farem és dir, si tu vols que el teu article estigui en obert, directament en Open Access, paga. Vale? I quan dic paga, estic dient perquè una revista publiqui a la seva web, que bàsicament és com entrar a un blog, un article que jo he publicat, vale? Jo he arribat a pagar 1.600 euros. Vale? Que ha vingut d'un projecte d'investigació i d'això, o per exemple a l'UPC tenim alguns acords, doncs perquè la publicació en Open Access. Amb la qual cosa, aquí un negoci que t'hi cagues.
Doncs, veritat.
Llavors, a sobre, el que passa és que aquestes revistes, vale, i aquestes revistes demanen acadèmics, com jo, i com més coses tinguem publicats, més ens emprenyen, que ens demanen que revisem, que fem de revisors.
Sense cobrar un duro.
Sense cobrar, evidentment.
Això és una mica... Llavors,
jo ara, durant aquest 2025, hi ha hagut com una acceleració, i llavors, ara ja és que ja no dic ni que no. Sí, perquè és que...
No contestes.
Me n'arriben 4 al dia. Me n'arriben 4 al dia. I després, ara està... Llavors, el que hi havia llavors, havíem detectat i s'havia detectat, són les revistes predadores, que el que fan és que són revistes que fan de farming de cites, vale? Tens com tot un editorial o diverses editorials amigues, vale? On els revisors i els editors demanen als autors que citin a revistes d'articles del grup. Vale? Amb la qual cosa que fa és que aquestes revistes pugin...
Això és una perversió. Això és una perversió total.
Ah, exacte. Llavors, el problema també després ha passat a acadèmics, com per exemple a mi m'ha passat, doncs que estàs publicant en una revista que sembla que té un índex molt gran i que això et permetria accedir a certes acreditacions o sexenis o coses així, i de cop i volta des de Madrid o des de l'ACU diuen, aquesta revista ja no val. I dius, hòstia, jo no sabia que no valia. Diu, una cosa és que tu diguis a partir d'ara aquesta revista no val, no, diu, en teoria és a partir d'ara, però cap endarrere...
Amb caràcter retroactiu.
No t'ho haurien de fotre en caràcter retroactiu i en principi diuen que no és així, però t'ho foten amb caràcter retroactiu, el qual és una putada. Llavors, ara, i aquí és on ve la conya, és que jo vaig publicar un article sobre un tema d'intel·ligència artificial i educació en una revista ara fa uns mesos, fa uns mesos, amb una d'aquestes, i és una revista, doncs, alta, diguéssim, d'aquestes peludes, de les bones de veritat. I m'estan enviant molts correus, però ara el que em comencen a arribar, vale, és que em conviden a congressos a fer ponències. Vin al nostre congrés i faràs una ponència plenària, et farem un descompte en l'hotel i en el registre, però bàsicament és dir, paga per venir. Vale. Fem un descompte, t'acceptem, bàsicament el tracte és, jo t'accepto el teu article, la teva ponència, et ficaré a la meva web perquè tinguis el màxim spam possible, però tu ho pagaràs venint aquí i et fotrem en una sessió i tu fotràs una sessió acceptada sense passar per procés de revisió. Clar, lo fotut que és quan jo rebo un correu que és el següent. Estimat doctor Marc Alier, espero que aquest missatge t'arribi bé. Represento la Conferència Internacional de Psiquiatria que es farà aquest any a Roma, Itàlia. Vale? I llavors, hem vist el teu article, i bàsicament és un article sobre Open Source Framework per Intel·ligència Artificial.
Res a veure amb psicologia.
Diu, estem impressionats amb els teus insights valuosos i ens convidem i no sé quantos. Llavors, jo els he contestat, i ho he fet públic en els Twitters i aquestes coses, i dic, estimat Stephen, perquè el senyor aquest dels collons enormes es diu Stephen, i li dic, a veure, estimat Stephen, potser vostè no llegeix els papers o els temes sobre el que van, o necessites unes vacances en un lloc tranquil on faci sol i serveixin begudes en petits paraigües o sombrilles. Si aquest és el cas, eviti anar a Roma perquè és massa sorollós i interessant i podries acabar sent un dels teus propis pacients. Si és el primer cas i simplement t'importa una merda, llavors, sisplau, continuï fent spam en els acadèmics de camps no relacionats només per si tenim ganes de...
Però sí que està relacionat, diu el Rup, que és psiquiatria.
És psiquiatria? O sigui,
psiquiatria.
Com? Mira. Ah, això és un joc de paraula. Que jo estigui xalat, és a dir, que a mi em vulguin agafar com a cas d'estudi i em vulguin pagar i em vulguin convidar un viatge a Itàlia, a mi i a la família, jo ho acceptarem, vale? Però, escolta, les
ombrilles petites aquelles que posen en els còctels, no sé si el que és el caputxet de dalt, si el traieu i rasqueu aquella mena de guix que tenen dintre, hi ha un tros de paper que és d'un diari xinès.
Sí, 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 sí.
Proveu això. Sí, sí. Ho has provat tu, Dani.
Sí, moltes vegades.
A més, aquests gotets han de portar el sucre caramelitzat aquest pel costat. Llavors, els missatges en els Twitters els he copiat les imatges en el memes i gifs del grup de Telegram, perquè és que és allò de dir, la mare que us va parir. Llavors, ja vaig perdre
però,
el temps.
Però, Marc, si tu sapiguessis el que ens arriben a mossegar la poma... En fi,
sí, sí. A mi, no, i que si ens ofereixen màrqueting i...
Diu, pensava que us havien convidat a les jornades de podcast català com estrelles que sou. Jo us vaig trobar a la Wikipedia.
Sí, sí. Sí, però com ens conviden a mi a fer coses si no estem a la Wikipedia? És que no hi ha d'això. No, en qualsevol cas, això, només comentar que realment al món acadèmic tenim un problema perquè ara ja no se sap com...
No ho dius tu només. Els Coffee Break, Senyal i Ruïdor, aquest podcast sobre ciència i astronomia que escolto de la gent del... Bueno, són científics de tot arreu, però que estan molts a l'Institut d'Astrofísic de Canàries, que són tots doctors i, òbviament, tots publiquen molts papers i tal, i, a més, el programa va de llegir papers d'altres, no? Interpretar els papers d'altres. Diuen que aquest món està molt podrit, tio, que...
Això el que tu deies abans dels preprints i llocs com Arxiv, que, per exemple, en el món de la intel·ligència artificial, de l'investigació d'intel·ligència artificial, com que va tan de pressa, molta gent el que fa és publica directament.
Hi ha moltíssimes coses, sí, moltes.
Ho publiquen directament allà. El que passa que, clar, l'Arxiv no té filtre.
Sí, hi ha coses bones i coses patates, sí.
Però de vegades és dir, mira, escolta, publico així perquè ja passo del joc aquest del publisher per ells. Però ara com ara la cosa està absolutament pervertida. O sigui, la quantitat de gent... Primer m'han dit que, clar, es veu que la gent està començant a escriure articles amb intel·ligència artificial. La redacció. La redacció. El problema és que hi ha alguns que el que fan, jo ho faig, o sigui, jo quan escric un paper dic, escolta, escric el que jo vull dir, dic, escolta, endreça'm les idees, critica-m'ho i treballo amb el model perquè estigui més ben escrit, perquè és que ho estic escrivint en anglès acadèmic, no ho estic escrivint en català de mossega la poma, i per tant vull que quedi el més ben escrit possible, i de vegades dic, escolta, he escrit aquesta discussió, critica-me-la.
Marc, el tema no és que tu tiris de la intel·ligència artificial per endreçar o per completar o fins i tot per agafar alguna idea que no tenies.
És que li demanis la idea, l'article, no, i que te l'escrigui.
És que vagis al prompt i el resultat l'escupis
directament.
Directament.
No, I això ja nota, ho hem trobat.
Es nota tant.
Però que hi ha quantitat d'articles publicats en revistes potents d'editorials top on bàsicament dius, et posa, aquí tens l'abstract que m'has demanat. I a una possible... O sigui, bàsicament tens els missatges que han copiat i enganxat directament a la plantilla o han cascat el làtex directament per poder-ho generar. Llavors, és un problema, perquè al final és dir, hi ha molta recerca que es pot fer que es pot fer directament dir, volades de coloms o experiments que no són correctes o coses així. A part que, bueno, coses que ja hem vist en l'UPC és articles de gent del meu departament que s'han republicat a Xina directament, sense canviar el títol, canviant els actors, publicat amb un altre, publicat per un xino. O sigui, això... A saco, eh? O sigui...
Anem... Vale, perfecte. 40 minuts per fer la intro. Anem a...
Està bé, no teníem guió i ara ja podem anar per Eurovisió i directament...
Anem a posar la falca d'aquest episodi 626 i de la temporada 18 de Música a la Poma i tornem de seguida. No marxem.
Música a la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, abans d'entrar amb lo d'Eurovisió, que el Dani, que seria aquí el representant d'Eurovisió, hola, bueno, primer de tot, perdó, un segon, eh? Hola a tothom, ja us he anat presentant per aquí, Quim, Rup, el Ciner que ha aparegut per aquí, l'Enric Agut, hola a tots els que esteu a YouTube, seguint-nos en directe, si ho sou i no heu dit res, dieu alguna cosa, saludeu, que sempre ens fa molta gràcia. I jo abans d'entrar amb Eurovisió, ja dic, aquí tenim un representant autoritzat, una persona que va estar a Turquia, potser? Dani, on vas estar?
He estat a Turquia, he estat a Ucraïna, a Finlàndia i també a Belgrat.
A Sèrbia, no?
Sèrbia, sí.
A tot això, Eurovisió.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, abans d'entrar en Eurovisió, que tu segur que ets... Home, segur, sap més que nosaltres... segur, anem a parlar del tema aquest que introduïes així una mica ràpid al principi, però jo crec que és important, que és la... O sigui, una normativa que ja ve del 2019, vale? Que tu ja has dit aprovada el 2019, però que entra a vigor ara, el 28 de juny, que és la normativa europea d'accessibilitat. Ho he resumit així, no? La volies destacar, però segur que per algun motiu.
Sí, perquè hi ha moltes empreses i sobretot moltes institucions que les seves pàgines web, aplicacions i serveis en línia no estan adaptats ni molt menys als requisits mínims que demana la Unió Europea i que, si no es posen les piles, els hi pot caure una bona multa.
Ho parlàvem en el backstage. Dos anècdotes, eh? Parlant de les webs institucionals, que moltes els hi queda molt camí per recórrer, eh? Tu tenies dues bueno, quan una, vas anar a Hisenda de Suècia a parlar amb unes noies que, curiosament, parlaven espanyol i et deia i et deien cada vegada que hem d'entrar a la Hisenda espanyola ens horroritzem, no? Deien això, no?
Sí.
Noies d'Hisenda, eh? De la Hisenda sueca.
Sí. Era horrible. És horrible entrar a la pàgina web perquè no t'enteres de res, has de trucar per telèfon perquè no es poden fer moltes coses en línia. És horrorós. Quan algú ha de treballar amb Hisenda Espanya, tremolem.
Fa un any encara hi havia llocs de la gent, en aquest cas, que t'obligaven a fer servir l'Internet Explorer, que ja no existeix per fer un tràmit, no? O instal·lar-te Windows 10, per exemple. Una cosa,
quan jo tenia l'empresa fa 20 anys, vaig començar a tancar fa 20 anys, hi havia nits que tenia pesadilles de que havia fet alguna cosa malament amb Hisenda i em fotrien una multa o alguna cosa. Després em despertava i passava. Eren més que pesadilles per amonicions, perquè és impossible fer-ho tot bé.
I a veure, que compte que l'accessibilitat no és només que la interfície d'usuari i els passos a donar siguin lògics i còmodes i comprensibles. Va molt més enllà. Els que estem a Mastodon, tant i tu estàs i ho saps, sí. rebem una certa pressió, no? Perquè les fotografies que pengem comportin una descripció, que per cert, hi ha una IA molt bona que llegeix la fotografia i et crea la descripció de... Clar, per gent que no té dificultats visuals o que no pot veure, és una mica rotllo haver de posar una descripció a cada fotografia, no? Però bueno...
Em permeteu que us expliqui una cosa respecte d'accessibilitat al que ve ara. Ahir, als meus alumnes de màster, els vaig fer un exercici a classe, és a dir, en una hora i mitja, van fer el següent. Alguns se'n van arribar a sortir, altres no, perquè van ser tacanyos, literalment. No es van voler gastar 30 cèntims. I llavors van intentar-ho fer amb un model gratis. Però, bàsicament, els hi vaig fer un programet en Python que el que feia és... Ells van crear amb el Google Forms un qüestionari de Google Forms, i llavors van fer un programa que el programet obria Chrome, anava cap al qüestionari, llegia el contingut del qüestionari, es connectava a Perplexity per obtenir les respostes sobre aquest qüestionari i clicava, entrava les respostes i completava el qüestionari. És a dir, el que ja no se'n diuen models, els sistemes agèntics, que bàsicament on el model LLM és una de les peces, llavors hi ha moltes peces que és més enginyeria del software que no pas intel·ligència artificial. Si és utilització d'aquests models d'intel·ligència artificial perquè facin tasques d'això, ja comencem a tindre eines que són capaces d'accedir a navegadors i a poder interactuar. És a dir, que segurament cada vegada més aquests sistemes seran capaços de poder fer això. Però en aquest cas és molt important que les webs siguin accessibles, perquè facilitaran també la feina en aquest tipus de models. És a dir, una de les gràcies és que com que estem fent servir models de visió, si per exemple hi ha una persona invident i una pàgina, per exemple hi ha un botó que hi ha una imatge i no hi ha cap d'allò alternativa, o estan mal...
No, o t'ho llegeixen o algú t'ho interpreta.
No es podrà veure o simplement està mal renderitzat o no és, com se'n diu, responsive, perquè la pantalla no és de la mida que toca. Aquests sistemes tampoc ho veuran bé, però utilitzant sistemes aquests podem ajudar persones a poder-se moure per pàgines, però entenc que mica en mica, al final, els que tinguin incentiu que els seus usuaris els facin servir més, seran més accessibles. El que passa és que ara l'escenari que tenim actualment és el que és. És a dir, hi ha algunes webs, per exemple, Amazon, que vol que sigui molt accessible. De fet, és tan accessible que t'intenta que te'n vagis pels puestos que els interessa i no els que t'interessa a tu. I hi ha webs com, la Generalitat, el GenCat, l'Institut Català d'Energia, la Hisenda, que és... no volen ser accessibles. O sigui... Han tingut...
Saps el que passa, Marc? Saps el que passa? Mira, parlant de la gent...
Si no ho han fet és perquè no volen, no estan alineats amb això.
Bueno, perquè... A veure...
I no seguiran l'esperit de la directiva.
Perquè en general, els polítics, la gent no els importa menys que per depositar el vot. En general, parlo, eh? En general. És molt difícil veure gent que va una miqueta més enllà. Però, bueno, fora d'això... em passa moltes vegades, sobretot amb webs institucionals i en concret webs de la gent, que han seguit com un patronatge de descripció de processos i que la pantalla està plena de descripcions del que s'ha de fer, com s'ha de fer, amb un llenguatge per a abuelos de 85 anys. I a mi em fan perdre molt el temps. O sigui, posa'm 1, 2, 3, 4, les 4 coses que s'ha de fer. Clic aquí, obres aquí accediràs per fer aquí. Jo ja sé que després hauré de posar el certificat digital i no sé quantos. Sí, molt més al gra. I és
són insufribles. Però no són insufribles perquè siguin verbosos. Perquè si tu i jo te poso un paràgraf on t'explico el que toca
i
just on toca, perquè el que et fan és que et poso una capseta a l'esquerra i a baix on et fico totes les coses que hauràs de fer. Però les coses que has de fer i un ho tens que anar a buscar està dalt a la dreta o amagat en un lloc en gris o no sé què. I tens, per cada document i cada tràmit, tens com a 4 documents, tens 4 números diferents d'identificació. I sempre t'estan dient, m'has de donar el codi d'identificació, però el que té el format aquest, no el que té l'altre format. Hòstia, unifiqueu? unifiqueu, fills meus. Què passa? Tenen els seus processos i els importa que els seus processos es puguin gestionar. I el ciutadà s'ha d'espavilar. I si no, que contracti un gestor. I segurament alguns dels que estan allà muntant processos tenen la seva pròpia gestoria.
Però no només parla d'aquesta normativa de les webs, també aplicacions mòbils, dispositius electrònics com ordinadors, sí, smartphones i lectors de llibres electrònics, serveis bancaris incloent caixers automàtics i terminals de pagament, màquines expendedores de bitllets i sistemes de check-in, serveis de transport, informació en temps real i bitllets electrònics i serveis de comerç electrònic i llibres electrònics. O sigui, tot això.
Sí, però Dani, a mi em sembla, això em sembla essencial, vale? Però ja fa, però més, gairebé 20 anys que tenim les normes d'accessibilitat i pàgines, hi ha llocs de la web del World Wide Press Consortium que et verifiquen l'accessibilitat de la teva pàgina, i en ISOs, per dir-ho.
Sí, perquè pot utilitzar qualsevol, fins i tot el teu blog amb WordPress.
Jo he vist pàgines que passen els controls d'accessibilitat, vale? I no són accessibles igualment. Perquè una cosa és que passis totes les directives d'accessibilitat i tinguis les etiquetes, i tinguis els dallonses, i tinguis les coses que toquen fer. Una altra cosa és que el teu procés estigui ben pensat i orientat en el teu d'allò. Tu tens a tota la gent, per exemple, la gent que es dedica a agafar i fer comerç electrònic, en general són els més accessibles de tots. Per què? Perquè ells tenen el concepte aquest del funnel.
És el que dèiem abans de començar amb el Dani, que... hòstia, hi ha webs més clares, més accessibles, on tot està molt clar, d'un petit e-commerce, no d'Amazon, d'un petit e-commerce.
Un petit e-commerce, i perquè tenen plugins de control AB i veuen com i observen els usuaris. Perquè al final l'autèntica accessibilitat i els autèntics processos seria veure com els usuaris estan fent les coses. Quan les coses es munten com una puta gincana, és a dir, ei, és que poder agafar i demanar això és una gincana. I a dir, quan a casa meva, és que tots dos som doctors informàtics, tots dos, i les passem putes, dius, hòstia,
sí, aquí algú no està bé.
O sigui, potser igual... nosaltres som doctors i som tontos, a més, però, collons, dos doctors informàtics hem de passar-ho tan malament de no trobar les coses i les cagades que fotem, perquè és que és una puta cursa d'obstacles. Una punyetera cursa d'obstacles.
És cert. Diu el Rub que per fer les webs més accessibles seria invertir més diners. No fer-ho és un estalvi. Ara, fer-ho seria mitigar un risc de multa i tothom s'ho prendria més seriosament en el sentit de les multes. Que crec que el Dani en parlava. Ara ja hi hauran sancions, no? Si no vaig equivocat.
Però com s'avaluarà? Hi haurà un control de que segueixin les normes, perquè agafaran i seguiran les normes al peu de la lletra, però no seguiran l'esperit de la normativa. Perquè fer una cosa accessible vol dir, és el que fan els comerços electrònics. Faig la meva web accessible perquè faig una campanya de màrqueting que em costa tants diners que vingui tantes persones, i de tantes persones ja sé que tinc un funnel i que vull que tants arribin a comprar. I per això van inventar coses com el one-click shopping o el carrito de la compra i les formes de dissenyar les pàgines web de compres. És que si no la gent no seria... Si no us ha passat que entreu a algun lloc i és que no sé com comprar aquí, doncs no compro, toma pel culo. Pues és això, però clar, el problema és quan hi ha actors que et tenen captius que no tens més collons que fer que...
Jo crec que el problema està...
En Dani és un Cylon ara.
No, tens el problema web, el del navegador. De l'altre dia.
Una miqueta, torno a recarregar.
Mentre això, diu el grup...
S'ha convertit en un Cylon.
No, ja li va passar l'altre dia que el navegador se li satura. Diu, com et penses que funciona la seguretat informàtica? Complir la ISO 27001 raspada i a córrer, tot i que les certificacions demanen anar millorant anualment. Sí, amb això, Rup, tens molt de sentit. Moltes normatives, no pas totes, però algunes compliance, t'esmerces en passar el check de la certificació i a les reviews, pues, ja, bueno, d'aquella manera.
Bueno, saps? Perquè és això, compleixes la qualitat, té tota la raó del món.
Què deies, Dani?
Aquesta normativa és això, és que es faran les webs d'una manera determinada, però
webs o aplicacions o dispositius. Què deies, Dani?
Busqueu qualsevol tràmit de la Generalitat que hagis fet una sol·licitud, vale? És el codi de sol·licitud, quan tinguis que tornar allà, hi ha com a mínim tres codis diferents que tu pots trobar. I et demanaran aleatòriament el que toqui, en funció del procés que sigui en aquell moment.
Aquí diu la normativa que cada país definirà el seu règim sancionador. És a dir...
Si la patada als collons és una opció?
Que tot dependrà, doncs, si afecta molts usuaris, si es tracta de serveis essencials com la banca, el transport, etc, o si hi ha reincidència o negligència, depenent vale. d'aquests valors.
I qui sancionarà Hisenda?
Clar, aquí és el problema.
Ministeri de Justícia Interior.
Qui sancionarà el Ministeri Sancionador? La Direcció
General de Trànsit. I qui gestionarà...
Val a dir, Marc, que no només els e-commerce. En general, els bancs també s'han posat molt les piles amb les seves aplicacions. En general, eh?
Una puta merda.
Sí, sí, Marc, han canviat.
Mira,
que...
la Caixa, la mare que els va parir, me'n vaig de la Caixa d'una vegada, me'n vaig anar ja fa 20 anys i m'han tornat, perquè me'n vaig a la Caixa de Laietana, que vam passar a Bankia. A Bankia teníem una aplicació web meravellosa. Trobaves tot, ho tenies tot, signaves tot, fantàstic. Entres a la Caixa i només et volen vendre vaixelles i telèfons mòbils i no sé quantos i productes raros.
És que just has anat a parlar d'una que té la marinera.
Fins de puta! Està mal parida a tope!
Aquí a Suècia no tenim res d'això. És a dir, dels bancs que es comencin a vendre telèfons mòbils, televisors i tot això, no ho he vist mai a cap banc aquí, a cap ni un.
És acollonant, home. És acollonant. Doncs... En canvi, tu entres en un exchange de cripto i està tot claríssim. Està tot claríssim. Ho tens tot claríssim. Totes les transaccions, tot el d'allò, tens tota la informació. Ad nauseam, fantàstic, ho trobes tot. Per què? Perquè són els primers interessats en eliminar friccions. I en canvi, allà, vas a la Caixa i és que... Mare de Déu. Mare de Déu, quan et cobren per simplement un paper, un PDF que et generen a la web que diu que ets el propietari d'una compte bancària i t'ho cobren.
És increïble, increïble.
Per favor.
Hi ha un altre problema que són els processos. Ara el Rub comentava, diu, l'altre dia mirava ajudes pel menjador de l'escola. El procés, omplir un PDF mortal, horrorós. L'acudit, diu, un 50% de les peticions es deneguen perquè les demanen famílies fora del llindar d'ingressos, ¿vale? O sigui, estan per sobre de... Això hauria de ser, com diu ell després, diu, aquesta validació hauria de ser automàtica en el moment que tu... Una de les primeres preguntes és el teu llindar d'ingressos i t'hauria de dir, no segueixi, perquè...
No sigues, amiguito.
Sí, sí. Jo he estat mirant coses de compra de pisos aquí a Olot i alguns són xulos però de protecció oficial i si cobres, o sigui, si no requereixes una sèrie de requisits, no que tu sol·licitis un pis de protecció oficial, sinó compris un que havia o que era de protecció oficial, doncs no tothom hi té accés, cosa que em sembla bé, no ho discuteixo. Però, clar, és el primer que t'haurien de preguntar. Escolti'm, vostè compleix això, això i això, perquè si no, no continua el procés. No serveix de res.
No perdi el temps.
No perdi el temps.
Els pots dir que tens gatets refugiats.
Sí, això no sé si... Jo, a veure si descompta la declaració de la renta, però no crec, eh? I és un favor que es fa a la societat, almenys a la societat de gatets.
Pots muntar una protectora d'animals al menjador de casa, eh? Escolta.
Sí. No, ja n'hi ha una que funciona molt bé aquí a la
Però tu muntes, muntem la protectora d'animals mossega la poma.
Les protectores d'animals
han de tenir... I ja tinc tres gatetes aquí menjant.
Han de tenir molt espai, Marc.
El jardí cada dia,
molt espai, perquè parlava justament amb la noia que porta, una de les noies que porten la d'aquí de la d'Olot, en el cas dels gossos, que és més complicat que no pas els gats, que... I es deia que nosaltres, clar, la gent veu aquí gàbies i veu gossos sueltos i pensa, ui, aquí ho sobra espai. I no entenen que hi ha gossos que no poden conviure amb altres gossos, no. Que s'han de separar. És molt complexa, la veritat, la gestió, a part de lo que les medicacions, els veterinaris, són caríssims i atendre 60 gossos o 40 amb una protectora, més altres animals, és molt... Sort que tenen ajudes de gent desinteressada, perquè si no arribarien. Vagi, a passejar gossos perquè no tenen gent per treure'ls, tot i que tenen espais, no són gàbies petites, són gàbies molt grans, de terreny. Hòstia, anar passejant a un gos s'ha de passejar i ha de tenir interacció. En fi, és complicat això de les protectores. Deixeu-me que posi la...
Parlarem d'Eurovisió? No,
sí, sí, no, però ja... abans d'anar a d'Eurovisió...
Ah, no, però hem parlat ja de l'accessibilitat. Hem fet un dels temes, tio!
Sí, és raro.
Anem bé!
La setmana passada... Sàpigues que teníem 8 temes, 9 en el guió, i els vam fer tots, per això vam trigar 2 hores.
Sí, i a sobre otro el Berlanga, o sigui, és que...
Per cert, el senyor Berlanga el tenim aquí escoltant. Ara li expliquem. Anem a parlar, Falca.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Mira, avui estan sortint bé les falques. És que el Xavi, de Cecuent Freqüència, del podcast, que va estar com a protagonista la setmana passada, diu, ui, arribo tard, bones mosseguis, anava dient per aquí. Diu, Xavi, que t'hem, no sé si t'han pitat les orelles, perquè deia el Ludo que l'anècdota aquella dels 4 que estaven fent un pitit clean en el cotxe perquè, i que després et
jugant
van acompanyar... Jugant al teto. I després et van acompanyar allà dalt de la muntanya on estava la caserna de la Guàrdia Civil, diu que et vas marcar un Berlanga, ¿vale? Que ho sàpigues, Xavi.
Però...
Eurovisión. Però a veure, què li anem a preguntar al Dani d'Eurovisión? Per molt que en sàpiga, si enguany no sé què li passa, però has fet un disconnecting.
Totalment. He fet un disconnecting total. Era el dimarts, participava a Suècia a la semifinal i me'n vaig adonar perquè havia sortit... Ma mare em diu que Suècia passa a la final. I jo, ho estàs veient? Sí, no.
Però això és... Aquest any, Dani, a tu estàs fent tot el contrari del que has fet els anys anteriors. Has fet el podcast en català, has fet altres projectes nous de podcasting, estaves pilladíssim d'Eurovisió i has participat en molt, has anat en directe a molts països i enguany ni tu mires. Et passa el mateix que em passa a mi amb Apple, tio, que m'estic quitant.
Sí. No sé per què, suposo...
Saturació.
No sé. Sí, una miqueta... No, però mira... Saturació. No sé, cansat una miqueta...
Seguint-te una mica en els teus podcasts, vas dir una cosa que això és molt important, crec jo, de compartir-ho amb tothom. A mi em va arribar a dintre. Vas reclamar com un stop and go, una parada, no? Una aturada, per dedicar-te a coses teves que no impliquessin tenir més feina, senzillament de gaudir, no? D'estar tranquil amb el Rico, amb el chat, de poder sortir a passejar, veure un dissabte a la tarda una sèrie sense cap altra pretensió de res. Són com molts anys de tenir la vida molt saturada i necessitar aquest slowdown, no? Això és important, eh? Molta gent a la vida necessita aquests parons.
Sí, i sobretot també molts moments de desconnectar i no escoltar res, per exemple, passejar, i normalment sempre doncs, escolto podcast. I arriba un moment que dius, no vull escoltar res, ni música ni res, només el silenci i pensar i meditar, si vols dir, però pensar una miqueta en el que fas, el que vols fer, una miqueta en tu mateix. I la veritat és que és molt reparador. Almenys a mi hi ha gent que em diu que no. Jo necessito música, necessito una cosa, si no, no. Però trobar uns moments que desconnectes de tot totalment, jo crec que és necessari. Almenys per mi.
Sí. No sé si t'ha passat tu. A mi em passava una mica com el Ludo. El Ludo, tu i jo, Ludo, som persones que tenim com estímuls continus, no? Tenim ara l'audiollibre, ara el no sé què, ara els quantos. O sigui, tenim com molts inputs contínuament, no? I sí. M'ha passat a mi aquí, que tinc la sort d'estar en un entorn privilegiat on tu pots sortir a caminar i estàs, no sé, no et trobes a ningú o trobes amb molt poca gent, pots passejar tranquil i no... Que, això que deies, ja, en català hi ha una expressió, una paraula que es diu badar, que és no fer res, caminar no fent res, que és en aquells moments de desconnexió, de no fer res. A veure, vine, va, passa aquí, vinga, que tinga la pitufa, un moment, eh?
Sí, sí, aquí, els animals aquí... Ai, que és guapa!
Aquesta és la protegida nova.
Ai, que és guapa!
Vam fer una votació, sí, carinyo, vam fer una votació entre els amics, però no, que si es puja a quedar em respirarà tota l'esquena. I ja té nom, es diu Sasha. Vale, a part de...
Guapa!
Vinga, baja. Bueno, doncs això. Badar, que és que en el moment que estàs badant, que no estàs fent res especial ni escoltant res d'això, és quan... Jo no dic meditar, perquè no sé com meditar, no? Però sí que és veritat que penso en coses més profundes o de més calat quan arriben aquests moments. I passa, doncs mira, l'altre dia caminava des d'aquí a la Vall de Bianya, una ermita que va camí de la Casa Horitzó. La Casa Horitzó és la casa on viuen les noies, bueno, dels pares de la Funta, les pares i de les cuineres, les filles del restaurant Les Cols, dues estrelles Michelin, superxula, van fer... RCR, em sembla que estiguen aquests arquitectes, estan al mig de la Vall de Bianya i és un entorn espectacular, brutal, bestial.
És el que t'anava a dir, només per el... Jo tinc una impressió i crec que no sóc l'únic que li passa de la comunitat mossegui, i és que l'utilització de la música o escoltar un podcast o escoltar un audiollibre, aquest estímul continu, el que fa també és que d'alguna manera baixa el nivell de soroll mental. És a dir, si a mi em poses assentat fent una cosa i que s'està rentant els plats, si el cap comença a donar voltes i se'n va d'un lloc a un altre i llavors es diu, no, és com calmar, allò que em deia, em sap que el Tim Ferriss em deia el monkey mind, eh? La ment va com un mono donant voltes, i dir, això, escolta, mira, hi ha una història i et centres en això, i és com una manera de la mateixa manera que la gent que fa meditació es tiren d'un mantra, vale? I s'han de mantenir en aquest mantra, fan no sé quina meditació se'l va passant, o una d'aquestes que tens un mantra específic que has de seguir, doncs nosaltres, per mi, estic al taller fent una cosa concreta i estàs escoltant un audiollibre, escoltant un podcast, et dona un fil i de vegades si veus que la ment se'n va a algun lloc perquè tens que anar cap allà i vas a un lloc específic, llavors pots parar i et quedes allà pensant aquelles coses que toquen. Però, en canvi, també és veritat que quan fas activitats com esport, caminar...
Passejar el gos mateix.
Això sí que, en canvi, no és necessari tindre aquest estímul. O sigui, així és com anant per la ciutat, anant amb el metro, conduint i tot això, em va molt bé tindre aquest estímul continu, aquest estímul, diguéssim, que és com el...
La barrera, tu l'utilitzes de barrera.
Marc. Una barrera, que et ve la informació i estàs seguint això... Però no, si jo estigués conduint sense res més al cap, no vas d'un lloc a un altre i acabes sent com fins i tot contraproduent. En canvi, quan estàs això, caminant per la muntanya o nedant o això, aquesta monkey mind no funciona, et centres més. O sigui, hi ha com maneres de que la ment divagui que no són sanes i hi ha maneres
també,
que són
també
sanes.
També el Dani tenia un problema afegit, i és la dificultat de tenir aquests espais coincidents amb la parella per treballar, si un té caps de setmana lliures i l'altre cap de setmana va hiperpillat perquè és quan té més feina, pues cagada l'hemos, no?
Exacte. I sobretot és disfrutar del que estàs fent. És a dir, si estàs rentant plats, et centres en rentar plats o acompanyar el Rico o mirar el paisatge... I només...
Això és molt zen. I quan tens criatures i d'això és...
És molt més difícil.
Jo estic a la cuina, tinc una cosa al foc, estic tallant verdures, estic buidant el rentaplats.
Que no caigui la piloteta.
Estic buidant el rentaplats i estic preparant això. Però els nens no es matin entre ells.
Això és un estrès de l'hòstia. Que no caigui mai la piloteta.
No, és normal, és el ritme normal. Això és normal.
L'altre, mira...
Quan no tens aquest estrès, no, t'has de posar un audiollibre perquè si no, sí. No, no baixa.
Parlant, ara que hem entrat una mica en el terreny de la psicologia, que no era allò que...
A veure, no veus que jo tinc que anar al congrés de la psiquiatria, jo aquí?
No us passa que teniu gent coneguda que entra en una espiral i no surt quan té un problema concret i dona-li la volta, dona la volta, dona la volta? Aquests sí que els convindria escoltar un podcast o un audiollibre per sortir d'aquest cercle que, a més, és molt perjudicial perquè li dones volta al problema, però no surts per donar-li una solució, encara que no sigui l'encertada, saps? És a dir, provar una solució. A mi, això sempre m'ha estressat molt perquè no, el meu caràcter és... Hi ha un problema, enfronta'l i intenta posar un remei. Igual no és el remei més correcte, però estàs fent quelcom per intentar resoldre'l, perquè si només estàs donant-li voltes pensant, et quedes en una espiral molt negativa. No us ha passat això a vosaltres o a gent que coneixeu?
Però quan fas una cosa diferent, et permet donar perspectiva i resoldre el problema. O sigui, jo, per exemple, ara que és que porto temps que ja estic programant una altra vegada i que tens bugs i tens coses i d'això, està mitja classe pilada és dir, ja sé què passa. I no hi has estat pensant. I no hi has estat pensant, has estat fent pilates. I de cop dius, ja sé el bug,
això
ja
passa
sé
dormint.
La solució,
això passa
o
dormint,
o passejant, o rentant els plats, o mirant una pel·lícula, vale? o fent guarderies espanyoles al costat de la caserna del Guàrdia Civil. O sigui, venen coses.
Diu el de la Guàrdia Civil, diu, Badà està infravalorat i en aquest capitalisme brutal sembra pecat. I és cert.
I hem culpat el pobre capitalisme i no l'havíem convidat i ha rebut, pobre. Pobre capitalisme.
Bueno, no sé si voleu ampliar. Estava parlant aquí.
Jo només comentar que a casa els meus fills van descobrir Eurovisió, però jo la meva dona no l'havien mirat mai. I sembla que l'última que l'havien mirat va ser el primer any d'Operació Triunfo, perquè tampoc hi havia altres coses que mirar, i ens vam tragar aquella primera temporada perquè jo crec que tothom va quedar capturat perquè
segurament, no hi havia segurament em vas veure a la tele. Si vas veure la primera edició,
tu vas anar en aquella edició. Vam estar tots capturats per...
Vaig estar de jurat.
Vas estar de jurat?
Sí.
Molt bé. Impressionant. Doncs no ho havia vist des de llavors. I l'any passat ho van descobrir els nanos i aquest any ha dit no ho han seguit, però diu, mirarem la final per riure'ns, perquè bàsicament ens per partir-te el cul. Però...
Això és una correcció que feia el Xavi.
El capitalisme brutal, no l'altre. D'acord, sí. L'altre no, l'altre... D'acord, si és el brutal, vale. El brutal, si és brutal, és com la... Ara m'ho sé pensant en la princesa prometida i la brigada brutal, però bueno. A mi m'agrada sempre recordar-li a tothom que Eurovisió és un instrument de crear cultura europea i que Eurovisió i la Copa d'Europa són les alternatives a la Segona Guerra Mundial i a la Primera Guerra Mundial i a la Guerra dels 30 anys.
Sí, i el Tractat de Lliure Comerç dintre d'Europa també...
No, el Tractat de Lliure Comerç o el projecte Erasmus, que permet que els estudiants i professors, investigadors i moguin això, l'Interrail, vale? Totes aquestes coses són una família d'instruments que els hi hem de donar molt de respecte, perquè és l'única cosa que és el que permet fer que, en comptes de tindre els estereotips dels alemans dels acudits i dels anglesos dels acudits i dels suecs i dels espanyols i dels italians, quan els ve... Recordem, cada festival d'Eurovisió, abans que canti el pollastre o la pollastressa que canta, et fots un públic reportatge al país i que tothom conegui a tothom. De la mateixa manera que coneixem les regions d'Espanya, doncs hem d'anar i sabem que hi ha un país que es diu Estònia, que es diu Polònia, que es diu Lituània, que hi ha aquests d'aquí i que Sildàvia no existeix.
També ve Austràlia, Israel... Vull dir que no...
Bueno, doncs perquè d'alguna manera hem ficat ja també tota aquesta Commonwealth, però d'alguna manera són països que estan culturalment aliats. De fet, fins i tot a Netflix hi ha una pel·lícula on hi ha uns americans que participen a Eurovisió.
El tardofranquisme va utilitzar molt Eurovisió per netejar la seva imatge.
Bueno, però... Bueno,
tot a la vida té pros i contras.
Sí,
no
però,
és només
però Tomàs, aquesta netejada d'imatge, quan tu tens el late franquisme que intenta netejar la seva imatge, el que vol dir és que hi ha més atenció, has de mantenir aquesta imatge neta i certes coses brutals que s'estan fent als anys 40 i als anys 50 ja no es poden fer als anys 60. Vale?
Perdoneu que torni un moment a la part que estàvem abans de Badà. Diu, jo resol, i dels bugs i de quan surt, que diu el Chapulín, diu, jo he resolt uns quants bugs al meu cap just tornant passejant de la feina a casa. És com si calgués apartar-se de l'ordinador o de la feina en concret perquè el cap funcioni. I sí. Aquesta reflexió passa moltíssimes vegades.
És exactament això. És exactament això. I jo crec que per ser productius hem de sortir de l'ordinador. I que mira...
O de l'edició de vídeo, Dani, que tu t'haurà passat més d'un cop, que estàs allà pillat amb una cosa que no t'acaba de sortir.
Exacte. Jo, per exemple, ja des de que faig vídeos i podcasts a la feina, i em paguen per fer-ho, ja vull relaxar-me una miqueta més i quan arribo a casa posar-me a jugar amb el Rico o passejar o veure una sèrie, una pel·lícula, escriure, i és el que, no sé, em ve de gust ara.
I no hi ha una certa contradicció entre la feina que fas professional i després posa't a produir podcast, posa't a fer el podcast, posa't a fer podcast d'altres col·legues o amics o gent que segur que el tema t'interessa però que no deixa de ser una feina addicional, no? Exacte. Que d'això crec que et queixaves tu l'altre dia, no?
Exacte, exactament. Mm. I...
Que reclamaves el teu temps, conya.
Sí, exacte. I sobretot escriure, perquè tinc moltes coses al cap i necessito trobar un temps per seure i escriure. Fa poc escoltava el podcast de A Vivir, que són dos dies, que hi ha una secció d'un escriptor que és bastant ara al Millàs, no sé què Millàs, i parlava del moment d'escriptura que encara que no ho sembli, és un esforç mental molt, molt gran. Si sembla que escriure només és seure i ja està, tot surt. No. Quan escrius, i a més escrius ficció, però la ficció està basada en els teus, en el que ets tu, en la teva
remenes
vida.
Remenes coses de dintre, clar.
Clar, i remenar coses de dintre moltes vegades fa mal. I necessites un temps, i per això molta gent que diu, sí, jo vull escriure, però no es posa davant d'escriure perquè sembla que sigui fàcil, però interiorment tot el que passa al cap fins a arribar a escriure és difícil.
Si escriure coses que no tenen aquest component emocional, com és escriure ficció, escriure, el Ludo ho deia abans, ell ha fet molts articles, molts papers, articles científics, recordo, ho explicava aquí més d'una vegada, Marc, la creació, l'ordenació, el rellegir, el tornar a rellegir, a l'aclarir un punt. Acabes esgotat mentalment, donant-li voltes i acabant polint i polint i repolint un...
Això ara ha canviat gràcies als LLMs perquè el meu procés ara com ara... O sigui, el tema és... Hi ha una part de la feina que és, diguéssim, el polir, el deixar la gramàtica bé, que sigui tot ben escrit, que sigui tot ben endreçat. I després hi ha una altra part que és, diguéssim, el que tu vols comunicar. Vale? Llavors, el disposar d'un LLM ara, almenys per mi, em permet jo concentrar-me. Jo el que vull dir és això. I llavors ho puc agafar i ho puc enregistrar amb una nota de veu, ho puc escriure amb un esborrany, però trepitjant faves. És a dir, per mi una de les millors coses que m'ha passat en els últims 5 anys ha sigut el passar a treballar en Markdown. Ja havíem parlat d'Obsidian i d'aquest tipus de coses, però abandonar el Word i treballar en Markdown. I llavors jo, per exemple, doncs ara si tinc, per exemple, que escriu un article científic, el que dic molt bé, què és el que vols dir? I agafo l'Obsidian o agafo el mateix cursor i començo a escriure. I després dic molt bé, a veure...
Això és un procés, a l'abstract...
Però el fet de dir, jo
el fet de... Jo, el problema és, si jo estic escrivint, per exemple, en el Word, és a dir, és on ja quedarà net. I llavors és quan comença a escriure, he fet un typo, jo faig molts typos escrivint, no, ja saps que sóc molt dolent amb la matografia, se creu les mans mentre escric, o sigui, és en plan com els pianistes i tal, popom, 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 sembla que sigui dislèxic perquè potser penso més de pressa del que escric i em queda tot una merda. I llavors, però clar, quan vas fent aquest tipus de coses, ai, tira endarrere, tinc que arreglar aquesta frase. I és el moment que estàs en mode edició. I hi ha un moment que has de dir, no, t'has de concentrar en què és el que tu vols transmetre. I dius, però, i trepitges faves i deixes anar una parrafada on vas dient les coses més o menys i llavors agafes el que tu tens, el que has escrit, el que has deixat anar o el que has dictat i llavors te'n vas amb un Eleve, te'n vas al Clot o te'n vas al GPT-4 o amb un d'aquests. Aquest paràgraf, endrecem-ho, escriu-m'ho millor, no sé què, no sé quantos. I llavors ho llegeixes, no m'acaba d'agradar, enfatitza això, enfatitza l'altre, incorpora aquesta, diu, hòstia, mira, per justificar aquest punt, he anat a Google Scholar, he trobat aquesta cita, això m'ha agradat, incorpora aquesta cita, incorpora la referència, però aquesta cita ja tinc tot el paràgraf escrit. Ara tinc que mirar com fer-m'ho venir bé per incorporar la cita. Ja t'ho incorpora el model, a tomar pel cul. Però l'important és què és el que vols comunicar. Al final, si tu escrius un article, és que vols explicar alguna cosa. I t'has de centrar en això. Llavors, què passa? Que fins ara, qui tenia quartos, doncs tenia darrere editors i tenia passants i tenia gent. Els directors d'empresa abans tenien sempre una secretària i els dictaven les cartes, no? Doncs ara ho tenim tots i això augmenta la productivitat. El problema és si algú ho fa servir per dir que tingui la idea, que faci la proposta de recerca i que ho faci tot. Però això va molt bé. I llavors el que he començat a llegir és que hi ha gent que està començant a citar recerca dient, no, escolta, és que el que tu tens que fer és interactuar. Ens hem de reensenyar a interactuar parlant amb el nostre ordinador. Addicte a parlar. En comptes d'escriure, anava al teclat, dicta. Això vol dir que has de tindre, estar còmode amb tenir un totxo de text que no està polit. Perquè saps que ho poliràs molt de pressa amb un model, amb les instruccions adequades. Però parlar, traiem idees molt interessants. I entenc que tots tres i a través del podcasting podem manifestar moltes idees que segurament d'una altra manera no manifestaríem. Llavors, doncs, pots fer un podcast. Hi ha la tècnica del Feynman, que era explicar el que fos. I per poder entendre una cosa que estàs intentant entendre, explica-li a algú. I a Google tenen la tècnica de l'aneguet de goma. Tens un problema tècnic, explica-li el teu problema amb un aneguet de goma i quan li has explicat, quan ho has tret, per poder-li explicar, encara que sigui en aquest aneguet de goma, ja has tingut que endreçar totes les teves idees.
Amb temes de ficció és potser una mica diferent, com comentava el Dani, crec jo.
Bueno, no, jo crec que és el mateix.
L'ordenació per explicar coses amb coherència, sí. Per cert, que diu el Rub que meditar... I està pendent d'una cosa, adonar-te quan se te'n va el cap a una altra cosa i tornar al focus inicial i iterar fins que l'esquena et dit prou. Sí que hi ha un cert treball d'endreçar les idees. No tothom és com tu, Marc. Hi ha gent que quan va creant, va pulint. Vull dir, tu ets més de, com dius tu, de trepitjar faves i pum, i després no, ja ho revisaré.
Jo també, és que jo el meu problema és que si jo estic amb el Word, començo a polir i el problema és que abandono les
sí, el markdown t'ha permès abocar-te, no? Abocar-te.
Sí, a mi m'agrada això. És a dir, quasi vomitar.
Separar les tasques. Hi ha la part de vomitar, hi ha la part d'estructurar la informació i de tenir clares quins són els arguments i d'on vas i cap on vols anar. I després hi ha la part, diguéssim, de polir. Però aquesta part de polir és que ara s'automatitza.
Us tinc que deixar un minut. Vaig a treure la imatge i el vídeo. Us deixo que acabeu de tancar amb l'últim tema del programa molt ràpid, que és la famosa jutgessa americana i el fi del monopoli del 30% de l'App Store. Dieu ràpid perquè trigo 2 minuts, però és que haig de fer una cosa urgent. Vale?
Val. Ludo, endavant.
Deu estar amb el senyor... Tu què? S'ha deixat? Ens ha posat a nosaltres? No sé què fan, Tomàs. Bueno, jo sé que n'he parlat molt. Tu com ho veus, això, Dani? Però jo n'he parlat molt del tema i no sóc tan negatiu respecte d'Apple amb això. Potser és perquè sóc extra fanboy.
Jo, la veritat, no. En l'empresa, per exemple, on treballo, hi ha una empresa que es queda el 30% de tot el que nosaltres fem. És un intermediari. I fa molta ràbia. La veritat és que fa molta, molta ràbia. I m'imagino que molta gent que està programant, que té equips de treball i que per la patilla se li treguin el 30% per no fer gairebé res, fa mal. Jo crec que ha de fer molt
doncs,
de mal.
Doncs jo és que vinc del... Quan jo tenia l'empresa i havíem començat a fer aplicacions mòbils per Java 2 Microedition i havíem intentat parlar amb les operadores que tenien accés als telèfons mòbils del moment i el tracte que ens oferien era absolutament draconià. O sigui, en un lloc on el mercat era pràcticament inexistent, es quedaven com el 90%. No. I a més tu havies de pagar per entrar. És a dir, tu havies de pagar per entrar en el mercat, vale? I de les ventes se't quedaven tot, o sigui, Telefònica i Redivisió, i Vodafone en aquell moment, hi havia aquelles coses que es deien WAP i uns apps tots pràcticament recordo. Existents de Java 2 Microedition que podies instal·lar amb un Nokia, que havien fet algunes aplicacionetes de coses, i ho havíem estudiat i era dir, no et pots plantejar mai fer negoci aquí dintre. I de cop i volta es presenta a Apple i diu, no, escolta, mira, tu no has de pagar res. Primera, no has de pagar res. Nosaltres et donarem una plataforma de desenvolupament que nosaltres ens hem currat. Ens hem currat una plataforma de desenvolupament amb un sistema operatiu que nosaltres mantenim. Estem creant un producte i et creem un aparador perquè tu anuncis el teu producte. I què has de pagar? Pel kit de desenvolupament, res. Vale? I ara tu pots agafar i pots entrar aquí dintre. Què passa? Llavors, el tracte quin és? És dir, si tu fas un producte gratuït, no et cobrarem res. I si tu vens els teus productes, ens quedarem un 30%. Doncs, ho sento, a l'any 2008 això era un tracte acollonant. I és un tracte que va crear una indústria que no existia. I Google i Apple van crear una indústria on aquesta indústria no existia. I ara què passa? Que hi han uns senyors que no són els desenvolupadors independents, que no tenen cap mena de problema. Vale? Hi ha uns senyors que són els senyors Netflix, que són els senyors Disney, són els senyors que venen videojocs i que el que volen fer és la subscripció a un servei addicional perquè tenen una plataforma i si el client s'instal·la el servei en la plataforma i s'instal·la en el seu servei en aquesta plataforma, doncs han de pagar més. I aquí hi ha hagut unes sentències judicials. Però a mi sempre m'ha semblat que el tracte d'Apple és bo. Què és el que no em sembla bé? Que no hi hagi alternatives. És a dir, tu vols ficar les teves aplicacions a dintre d'iOS sense passar per l'App Store d'Apple? Em sembla perfecte. Si tu com a usuari vols dir, no, escolta, jo no vull fer tonteries, vull això assegurat, no vull que em vinguin hackers, no vull que hi hagin problemes, Apple m'està donant una mena de garantia amb això, jo vull tirar per aquí. No, escolta, jo vaig aquí amb la bandera pirata, vull descarregar torrents des de l'iPhone, vull pornografia, vull ficar coses de... vull agafar i fer coses antisistema, el que vulgui, perquè el meu telèfon me l'he comprat jo, vull instal·lar jo, estic completament d'acord. Però llavors, em sembla molt bé que hi hagi una jutgessa que hagi dit t'has de poder instal·lar coses fora de l'App Store, però el fet de que el tracte per de l'App Store sigui...
Era només... Perdona, no era instal·lar res. No era instal·lar res. Era poder posar un enllaç per que el mètode de pagament fos diferent del de l'Apple Store.
El problema és la subscripció. El problema és la subscripció a continguts que no és l'aplicació. Però jo ho he dit sempre, ho sento, o sigui, Apple i Google van crear un negoci. Era impossible. Jo tenia una empresa de software i no et podies guanyar la vida venent software.
Va, si això ningú critica.
I han creat un sector.
Sí, però fa molts anys això, fa molts anys, i no deixen alternatives, està capat.
A mi em sembla bé que...
En el cas d'Apple, està capat, en el cas de Google
no. No, perquè tampoc poden, perquè tenen un sistema operatiu open source i els mateixos vendors també posen els seus propis Apple Stores i ho acabes obrint, o t'ho peten directament, doncs, perquè el Chromium el que hi hagi amb Android pot ser les teves marranades. Però, bueno, o sigui, a mi em sembla bé, escolta, Apple ha de permetre altres App Stores. Em sembla perfecte. Però jo, com a usuari...
Que els desenvolupadors puguin posar un enllaç a una altra botiga o a un altre lloc on poder fer la compra o el pagament. I és el que estava fent, és el que està fent el Kindle, vale? El d'Amazon. És a dir, no podia, fins ara no
sí,
podia...
Sí, sí,
no, no podies aquí, comprar... Veure, això era horrible.
Tipus de, hi ha tot tipus
no,
aquí,
perdona,
el que hi ha Martín.
L'Àlex Barredo ho deia aquest dematí en el podcast, deia, vaig invertir tardes explicant-li a ma mare com anar al navegador per poder connectar-te a la tenda de Kindle, perquè des de l'aplicació Kindle de l'iPhone tu no podies anar a comprar un llibre. I ho deia, i vaig tirar, i ma mare no és, deia ell, ma mare no és tonta, però és que al final tot això anava en contra de l'usuari. L'usuari volia
sí,
comprar un llibre.
I... En qualsevol cas, o sigui, si Amazon i Apple tenen problemes un amb l'altre, no em fot pena ni l'un ni l'altre.
No.
Vale? O sigui, no, o sigui el problema sempre està és que Amazon té un problema amb Apple. És a dir, bueno, Amazon té un problema amb Apple, ja es mataran. Vale? O sigui,
això, sí... Marc, és molt relatiu, perquè mira, la botiga que Apple té dins d'Amazon, que és com aquells llocs que té Apple dintre de l'FNAC o del MediaMark i tal, que se la gestiona Apple, li va de puta mare a Apple per aplicar descomptes que no fa a les seves botigues oficials.
Sí, 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 sí.
Així que,
sí.
Al final, tots estan...
Sí, sí. No, tots... no, que, a veure, que són empreses i que hi ha gent que la seva feina és un pajarraco.
Clar.
Jo estic d'acord i que evidentment que quanta més llibertat hi hagi pel d'allò, però jo també o sigui l'existència
sí,
d'una opció
es critiquen per aquí, però per allà col·laboren, és que
no, exacte,
al final
exacte,
són,
llavors,
són
dir,
molt grans tots.
Per mi és dir, escolta, són empreses estan, allà, estan aquí per fotre diners i si no se'ls hi posen barreres o sigui, a mi coses que no m'agrada que està fent Apple no tenen que veure amb l'Apple Store. Coses que no m'agraden és com el tema d'agafar i el dret a reparar i la idea de posar, locks criptogràfics contra certes peces i aquest tipus de coses. Això sí que em sembla que està molt malament. Vale? El fet de que s'utilitzen les lleis de propietat intel·lectual per protegir que la gent no et peti el hardware, això està malament. Però jo el que diria és dir, escolta, originalment l'ecosistema d'Apple estava molt bé perquè sempre hem tingut App Stores. Tu agafaves el teu iPhone, li canviaves la poma per una pinya i t'instal·laves el que et rotava. Llavors, dic, ja està? El dret... O sigui,
a veure,
el problema...
per la gent nova has d'explicar això del PwNet.
O sigui, hi havia... Quan va començar l'iPhone, de fet, els primers iPhones que vam tenir...
Eren americans i que a
eren
més
americans
i
no
estaven en català
connectar.
Estaven en català perquè et poguessis posar Movistar, tenies que petar-te'l.
L'havies de rebentar.
Ara o Vodafone.
I llavors instal·laves...
Per posar-li el català també te l'havies de petar.
I en comptes d'engegar i veure's una poma, es veia una Apple, es veia una Pineapple.
Una pinya
mossegada. Eh? I sí, el programa més a més que s'instal·lava es deia Cyndia, que és el cuc d'una poma. És a dir, a veure, jo el que entenc que hauria de fer Apple és dir, deixeu-nos piratejar l'iPhone i llavors tu pots treballar amb l'iPhone versió Apple o l'iPhone versió piratejada. I amb la versió Apple, que posin les normes que els donin la gana, i la versió piratejada, com que el gos és nostre i que el gat és nostre, ens el follem com volem. Me'n tinc que anar a buscar el nen. Us estimo molt.
Vinga, adéu.
Un petó. Sí, jo encara el conservo, l'iPhone.
Jo tinc l'iPhone 1.
Primer, l'iPhone 1.
Recordes, no sé si et va passar a tu, Dani, havia un nano que estava estudiant a Nova York i que per pagar-se les despeses i a l'estada, perquè Nova York no és barato ara i no ho era tampoc fa uns quants anys, el que feia era comprava iPhones a l'Apple Store de Nova York i te'ls enviava aquí. No? I cobrava pues, un percentatge que la veritat no era massa, vale? en funció del preu final de l'iPhone. I clar, l'únic que podia passar és que duanes te'l pillés. No? Però jo, a mi no em va passar, a mi no me'l va pillar a duanes i em va enviar ell un i tinc l'iPhone 1 que aquí no es va comercialitzar.
Sí, la meva mare va haver d'anar a Nova York per un event, una cosa, justament la setmana després de presentar l'iPhone. I li vaig dir, escolta, compra'm un parell.
Ah, home, genial, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Que, per cert, a mi se li va petar la bateria i està... O sigui, no funciona. El meu no funciona.
El meu encara funciona, eh?
Ah, sí, el teu s'engega. Sí, sí, sí. Sí, el meu sí, no. Sí. El meu se li va cremar la bateria per dintre, no sé què li va passar. Mm. I això que ja estava guardassat a la caixa fa molts anys. Val, doncs mira, amb el teu permís, anem a tancar, anem a posar les propostes que avui hi ha unes quantes, algunes relacionades amb el que han dit, i ja fem ja el tancament del, del programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
L'altre dia, remenant coses que tinc d'històric de Mossega la Poma, tenia el nom d'aquesta, de la dona aquesta que fa les d'això de continuïtat de, bueno, les falques. Ja ho he explicat més d'un cop. És la mare d'un dels oients de Mossega la Poma, que era, si no recordo malament, la persona que feia també les veus de continuïtat a Telecinco o Antena 3. I buscant, buscant l'altre dia, no sé què estava revisant, estava filtrant i netejant coses, em va aparèixer el nom d'ella. I vaig dir, ui, l'haig d'apuntar per dir-ho públicament, perquè no me'n recordo el seu nom. I se'm va passar. Ho sento, ho tornaré a buscar i perquè... em fa molta gràcia recordar-li això, que tenim una falca que parla de Twitter i tal, i nosaltres no estem a Twitter, però no l'he tret per conservar la veu de la mare d'aquest oient, que m'agrada molt. A més, és una veu femenina. Aquí som tot tios i necessitem de tant en tant una veu femenina. Sí. Bueno, propostes. Tens alguna o tiro jo amb les que tinc dels oients, Dani?
Tira.
Si tens alguna, m'interrompeixes, eh?
Sí.
Pensa que jo fa com 18 anys que sóc interromput contínuament pel Marc, vull dir que no em ve d'aquí, eh? A veure, en Joan Forrellat diu, ens recomana un podcast, diu, imprescindible l'últim, portem una mica d'endarreriment amb algunes propostes, vull dir que això serà potser una miqueta més antic, eh? Ens diu, imprescindible l'últim capítol de Tierra de Hackers, el capítol 135 sobre el Doge, el departament aquest de l'Elon Musk en el govern americà. No l'he escoltat, però ens recomana aquest. En Rup, en relació a la pagada, ens diu, si voleu una explicació sobre la mandanga aquesta de la sincronització de les freqüències de la xarxa elèctrica, aquí teniu un enllaç, que tampoc me l'he mirat. Una altra proposta, aquesta ve de l'Albert Oms, parlant de robòtica, aquesta sí que l'he vista. Diu, un robot que fa les feines de la casa, de moment a velocitat de tortuga i d'aquella manera. L'has vist, aquest?
No, jo no.
Jo l'he vist. Sí, intenta fregar els plats, recollir, fregar els plats. És que, clar, no té velocitat humana, saps el que vull dir-te? No, no. Vinga, brillo, eh? No brilla.
No.
Però, bueno, intenta fer el que pot, pobre robot. De totes maneres, que comencin a aparèixer ja robots així, és un símptoma de que no vull dir demà ni demà passat, però aquest tipus de robots domèstics, no només per fer feines de la llar, sinó també perquè puguin estar amb persones grans o amb persones que necessiten una ajuda, no com a substitutòries de les persones, sinó com una ajuda a les persones que puguin estar a casa. Jo sempre he cregut que és molt interessant. Al Japó crec que ens porten una mica de carrera... que van una mica més per endavant, no?
Mira, jo vaig anar al Japó l'any 89.
Mm?
89, val?
A l'Oro, eh?
A l'Oro, 89. Que de restaurants de sushi a Barcelona només n'hi havia dos l'any 89.
Sí. Sí.
I la cosa curiosa que ja... Aviam, havia d'anar... Jo tenia 16 anys, havia d'anar amb els meus pares, que tenien una empresa de neteja, perquè a l'Associació de Neteges del Japó havien convidat a l'Associació Espanyola de Neteges i hi havia diversos empresaris que van anar. Ma mare no se'n van recordar de cancel·lar el vol i el tot i al final vaig haver d'anar jo. I anaven com a convidats de l'Associació Japonesa d'Empreses de Neteja. I ens van ensenyar un robot que netejava ja, ja l'any 89, robot que netejava els vidres dels edificis.
Compte que l'any 89 no és ara, eh? El turisme... els japonesos d'aleshores eren molt diferents del d'ara. A Japó, l'altre dia llegia un article que rep una borrada de turistes a l'any, una brutal, fins al punt de que comencen a estar ja bastant saturats.
Sí, exacte. I quan jo vaig anar, la gent ens mirava, nosaltres que érem un grup d'occidentals, la gent ens mirava una miqueta d'aquests qui són i hi havia gent pel carrer, però no ara que els vídeos que veus a YouTube de gent que se'n va de viatge a Tòquio, per exemple, és una barbaritat.
O gent que viu, ¿vale? Que viu de fa anys o que treballa ja. Sí, ha canviat molt el Japó d'abans al Japó d'ara. Mira, jo tinc un nebot, que a més sóc jo el padrí, que viu a Austràlia, ¿vale? I ha estat 3-4 anys i ara estava aprenent japonès perquè té dubtes si anar-se'n a viure i establir-se al Japó, que des d'Austràlia és més... més a prop, no?
Va, però, entre cometes, sembla que són igualment 7 o 8... Sí, sí, 7 o 8 hores de vol, que també...
I un canvi cultural molt gran, sí. També, no només això. Però, bueno, l'altre dia ho deia i dic, hòstia, te'n vas a viure al Japó? Dic, no ho sé encara, però com dient... m'ho estic pensant. Bueno.
Parlaves de recomanacions... Sí. Jo vull recomanar, segurament l'haureu recomanat perquè és un podcast molt conegut, és el Darknet Diaries. No sé si el coneixes.
No em sona.
Molt, molt interessant. Està en anglès, però té un anglès...
Darknet Diaries.
Molt interessant. I parla de coses molt, 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 molt interessant. És a dir, no només escolteu l'últim, sinó escolteu tots els anteriors, perquè ell normalment convida a hackers. Alguns hackers que han estat a la presó, per exemple, per ser hackers, i explico una miqueta doncs, per com van començar, què és el que van fer, com els van enxampar. És molt, molt, molt interessant.
Estava buscant ara... Darknet Diaries. The Stories from... Espera't. Un segon, que veig el titular.
I el noi que porta aquest podcast es veu que ara només es dedica a fer el seu podcast. Abans treballava en una empresa d'informàtica o alguna cosa així. I va comprar els inicis dels bitcoins. Va comprar uns bitcoins. I se'n va oblidar de la cartera i quan va veure que estaven molt, 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 em sembla 6.000 o 7.000 dòlars o 8.000 dòlars que els havia comprat per possiblement un dòlar o dos dòlars, per res, es va donar compte que tenia centenars de milers de dòlars. El que va fer va ser faré el que sempre he volgut fer, és a dir, un podcast per parlar d'aquestes coses. I així va deixar la seva feina, va cobrar els seus bitcoins i ara només es dedica a fer el seu podcast gràcies a aquests bitcoins que va vendre. Ja ho explica, en un dels capítols ho explica.
El tinc aquí davant, està xulo. Diu que bueno, és un podcast sobre hackers, breaches, shadow government activity, hacktivismes, cybercrime... Ara ja estic aquí barrejant català i anglès, i totes aquelles coses, aquelles parts ocultes de la xarxa. This is the Darknet Diaries. Molt, molt interessant. Sí, no tenia ni idea. Sí. No sé, igual algú l'havia dit per ahí i no se m'ha passat. Vale, acabem amb les... Merci. Acabem amb les tres darreres propostes en relació a el que hem estat parlant abans d'Apple i el... Bueno, i que sembla que està acabant que està arribant a la fi aquesta posició dominant una mica, bueno, bastant injusta. En Rupert recomanava un article d'Error 500 que es diu La fi del somni rentista d'Apple. ¿Vale? Val. També en Rupert ens comentava un vídeo a YouTube que es diu La fi de Corea del Sud. No l'he començat a veure. Rup, no sé si encara estàs per aquí o com a vegades estan treballant i mirant el programa. Parlava algo de dieta, però jo crec que anava més allà de la dieta. Crec que parlava una mica de que havia hagut un somni de vida fàcil o de vida còmoda o de vida més occidental de Corea del Sud, que recordeu que després de la guerra i tot, es va recuperar i Corea era un lloc de referència a l'Àsia, com a país ric i com a país... però, en fi, no sé com estaria ara funcionant. Res, que hi ha un vídeo que ho explica. I acabem amb una recomanació de l'Albert S., que ens parla del Salai Martín. El Salai Martín, que sabeu que és professor d'Economia de Colúmbia, de la Universitat de Colúmbia, però que de tant en tant va venir per aquí. Ha escrit un darrer llibre que parla d'intel·ligència artificial i que va estar, em sembla que el pròleg el va fer en Josep Maria Ganyet, el pròleg d'aquest llibre del Xavier Salai Martín, i el diari Ara li ha fet una entrevista, òbviament per parlar del seu llibre, de la IA i d'en Trump, i ens la recomana perquè li ha semblat interessant.
Molt bé.
I jo diria que ja hem acabat. Ah, diu el Rubén que, perdoneu, el tema que parlàvem de Corea del Sud té relació amb la demografia, d'acord? ¿Vale? No sé en quin sentit ho dius. En general, els països que les persones, no els països, sinó les persones que arriben a un estatus econòmic acceptable en una societat on poden viure acomodadament bé, tendeixen a tenir menys fills. I això no ens passa a nosaltres mateixos, li ha passat a la Xina i li ha passat a altres països. En canvi, els llocs on és més complicat subsistir tenen més fills, perquè és una manera també de poder tirar endavant a la llarga. En fi, és un tema complex, però sí, sí.
També he recomanat un llibre que es diu, es titula 4.000 setmanes.
L'has recomanat al Rub. Vale, pues espera, que el poso aquí. També en el títol, Rub.
Jo ara el tinc localitzat, així que quan pugui.
4.000 setmanes.
Sí.
Vale. Perdoneu que m'hagi allunyat del micro. Perfecte. Doncs gràcies a tots per la vostra atenció. Gràcies, Dani, una setmana més. Per
gràcies fer-hi a tu.
És que no se't fa pesat, tio.
A mi se't fa pesat.
A mi se'm fa passat a vegades al Marc aquí.
A mi, moltes gràcies per tenir-me aquí. És com un oasi de sabidoria.
Bueno, a més, no has de fer res, no has de publicar, no has de fer res. O sigui, aquí vens, ja està.
Totalment.
Perdoneu, el Rup sí que feia, parlant de demografia i de Corea del Sud, diu que sí, que fa referència a la població envellida amb taxa de natalitat inferior a 1 i explica com se'n van a la merda immediatament. I sí, sí, és un tema complicat, això de les taxes de natalitat.
Hi ha un llibre que vaig llegir fa bastants anys, que és un llibre de ciència-ficció, de mons paral·lels, i hi ha en un punt del llibre se'n va el protagonista, em sembla que 500 anys en el futur, una barbaritat. I un del problema, i parla que és la fi de la humanitat, i parla d'això, de que la natalitat ha estat tan baixa que hi ha tan poca gent al món que no pot sobreviure i queden els últims humans, per sobretot per això, per una baixa tassa de natalitat. I parla, doncs, això, que a mesura que els pobles es fan més coneixedors i tenen més diners i poden fer més coses, la natalitat baixa. O sigui, la riquesa puja, la natalitat baixa.
Sí, sí.
Interessant.
I no és un tema... home, no sé si arribaríem a un escenari apocalíptic com el que descriu la novel·la aquesta de ciència-ficció, però així com és un problema tenir molts fills i que la natalitat pugi molt, també és un problema molt greu no tenir prous, i que perquè de la mateixa manera que la natalitat puja exponencialment, també pot baixar exponencialment. Ens convertim en una societat de gent molt gran que no té renovació, amb un sistema que, tal com el tenim muntat, on, si no hi ha gent jove que guanyi molts diners, que pugui treballar i que pugui pagar impostos, la gent gran no pot viure, perquè nosaltres vivim dels diners, la gent gran de la societat, que cada vegada viu més anys i que té tot el dret a viure i a tenir quant més temps de jubilació possible, millor, viu gràcies als diners que van recaptant la gent jove. En fi, és un tema molt complicat. Això algun dia ho hauríem de portar algú que en sàpiga i que ens doni més info. Dani, una abraçada. Maco, moltes gràcies. Oients a tots. Em fa molta il·lusió que aneu apareguent aquí en el YouTube i deixant comentaris. Crec que estem provant l'any passat una mica i sobretot aquesta temporada això de pagar StreamYard justament per això, perquè ens pugueu veure en directe i sobretot perquè pugueu dir la vostra. I, bueno, estic preparant ara de cara a l'estiu una enquesta a veure què us està semblant, si ho trobeu bé o no, perquè si no tornarem a Riverside i no ens gastarem tants diners. Bueno, no us gastareu tants diners. Una abraçada, oients, Dani. Ens veiem fins la setmana vinent.
Gràcies. Fins la setmana vinent.
Adéu. Adéu a tots.